Un tema que els volem preguntar tot seguit als regidors de Compromís per la Cala, Antonio Espuny i Maria Marçal. Regidors, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Que ens acompanyen ja al temps de portaveus, al Sempre amb tu. Ho escoltàvem aquest aniversari que ahir es celebrava, es commemorava, es reivindicava el verb, la connotació la posen vostès d'aquest any d'empresonament preventiu a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, expresident de l'Assemblea, president d'Òmnium Cultural, i que aquí la Cala també va tindre aquest acte commemoratiu reivindicatiu. Bé, passa el temps i passa molt ràpid.
Doncs sí. Ho posem nosaltres, l'objectiu, pues indignant, no? Impotència, indignació, ràbia, que dos persones que no han fet res per ser presidents d'associacions estiguen ja fa un any a la presó sense judici i fins i tot ni que hi hagués un judici de que els juzguen, no? És indignant. Jo l'únic, mira, l'únic consol, no sé si consol, allò que et vas llegint coses, sembla ser que Amnistia Internacional vol posar cullerada en el tema, i com que és una entitat important a nivell mundial, potser serviria per fer alguna cosa, però no ho sé. Jo la justícia espanyola, com que no hi crec, ho veig malament. Ja no dic dels polítics, encara ho veig pitjor. Ells encara estarien dins de la part més bona. Indignant i injust.
Jo afegiria, en tot cas, absurd. És un empresament que ratlla l'absurditat, perquè realment què s'està aconseguint? Què és, perquè quan diuen que empresonen amb un o altre és perquè ha fet alguna cosa, no? O vol previndre de que no faci més delictes. En aquest cas, per què s'empresona? Per res, perquè realment no és la decisió més absurda que s'hagi pres. Saben que no hi ha cap perill de res, i un estat com l'estat espanyol sap que aquestes dues persones no suposa cap mena de perill per la seguretat i per totes aquestes argumentacions que fiquen damunt de la taula, i per tant penso que sempre ho hem dit, és absurd que aquestes persones estiguin empresonades. Perfectament podrien estar a casa seva, en les seues famílies, desenvolupant la seva vida amb normalitat i res més. Després, si la justícia creu o no creu que hi haguen motius o no motius per a obrir procediments, que després ja veurem on arribarà, que ho faiga, però aquestes persones perfectament poden estar a casa i poden desenvolupar, no ells dos, tots els que estan empresonats i tots els que estan a l'exili haurien d'estar aquí desenvolupant les seues vides amb normalitat, i a tot cas, pues, bueno, que la justícia, com moltes vegades ha fet i en molts de casos ha fet, pues, que vagi seguint el seu curs. I aquí cal recordar que hi ha molts de casos a Catalunya que així ha passat. Vull dir, no seria ni el primer cas ni l'últim cas de que una persona encausada pels delictes que siguin doncs està esperant judici a casa seva. Ara fa poc va sortir sentència definitiva amb el cas Millet i l'altre, i amb aquestes dues persones no les van pas tancar, i pot ser per mi molt més greu del que ells havien fet, no? I en canvi doncs van esperar a casa que es produís el judici, va sortir la sentència, van arreglar o no arreglar en acords amb la fiscalia i amb el jutge, i d'alguna manera doncs aquestes persones van poder continuar estant a casa seva. Jo penso que per aquí haurien d'anar els tiros. És injust i és absurd el que està passant a aquestes persones.
És un tema de que ens volen fer por, no? I dir, veu el que us pot passar si feu això? Vull dir, és una mica de forma de xantar a la població i que la gent tinga por de manifestar-se, no? Vull dir, res de llibertat d'expressió, ni associació, ni res de res. I després veus al contra tot el que fa tot el sector, doncs, fascista, no? Les banderes en l'aguilucho i tot el que estan fent. I aquí no passa res.
S'està veient, ja que comenta això, s'està veient o almenys es comenta un increment de la ultradreta a l'estat espanyol.
Sí, 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 han despertat, han ressorgit, i de fet a la premsa estrangera ja surt, no?, de que califiquen a Espanya que, bueno, que ha despertat un moviment que potser devia estar, no ho sabem, devia estar mig adormit, i realment és preocupant, no? És preocupant tot el que veus, no? de feixisme, no? que està bueno, en auge.
Això és normal, vull dir, totes les societats europees hi ha uns partits d'extrema dreta, això s'estudia, s'està estudiant, en moments de crisi, en moments de canvis, ara estem en un moment de crisi, només ha calgut a Europa, ha calgut tots aquests fluxos migratoris que es van provocar i es van ressorgir de manera molt forta quan va esclatar el conflicte sirià, en totes aquelles persones que buscaven terreny de pau per a fer créixer i tirar endavant a les seues famílies i als seus fills. I llavors, doncs, bueno, amb aquesta societat europea, determinades persones doncs, van sentir que podia això provocar un detriment dels seus drets i de les seues prebendes que tenen als seus països i que podrien, que part dels recursos anirien destinats a aquesta gent i llavors doncs, bueno, és normal que se... No és normal. Per tota Europa s'han despertat este sentiment i a Espanya doncs, no pot ser d'altra manera. Aquí ha gravat també, i això no ho dic jo, sinó que ho diuen tots els analistes polítics, ha gravat doncs, amb els moviments independentistes, en aquest cas que hi ha a Catalunya, doncs, això dona peu a que tota aquesta gent doncs, bueno, tingui caldo de cultiu i que hi hagi gent doncs, que s'hi afegixi o que s'atreveixi a sortir al carrer.
I fins perquè... i tot el País Valencià també ho havia mogut, però... vull dir, al moment que es manifesta algo de catalanitat, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és favor,
Tots els anys de la Diada sempre acaben engarrotades, perquè per un costat surten les marxes més o menys d'esquerres, però per l'altra banda apareixen els grups estos d'extrema dreta. Però bueno, això és... són efectes, causa-efectes de les societats europees.
Totalment. Bueno, estem veient també sí, aquests grups d'extrema dreta.
L'agressivitat que van aquesta gent no ho veus en altres moviments. Pot defensar la seva independència, la seva catalanitat, tot el que tu vulguis.
Sí.
Bueno, vale, llibertat d'expressió.
Ojo.
Jo fins i tot els deixaria manifestar-se, però tu no pots agredir, no pots pegar, no pots...
Però ojo, els moviments neonazis d'Austràlia, Àustria, Hongria, Alemanya... Ojo amb aquests moviments que... Déu-n'hi-do.
De fet, hem vist en les darreres eleccions d'aquest passat cap de setmana a Baviera, que justament la tercera força era el partit d'ultradreta. Per tant,
crec que
no és només a Espanya.
Crec recordar que han tret un 10%. Crec recordar que quan va haver el flux de sirians, la crema dels edificis, alguns atemptats en crema d'edificis on hi havia els albergs dels refugiats, d'aquestes persones refugiades. Vull dir, ojo, a l'extrema dreta, que tots calcen el mateix peu.
Bé, és un tema que volíem tocar en aquest inici de temps de portaveus amb Compromís per la Cala. De seguida anem als temes municipals. Abans, breu pinzellada, creuen que hi ha crisi de govern a la Generalitat després de l'escenari que s'obri la passada setmana amb aquesta discussió sobre delegació de vot, designació de vot, sobre la pèrdua de la majoria independentista al Parlament?
Algo de crisi hi ha. Jo tampoc no he estat massa atenta, no?, a lo que ha passat en general, però sí que se cau algo de crisi. De totes maneres, jo crec que això és el preàmbul de les eleccions. Crec que hi ha un trasfons de dir estem juntets, però penseu que venen les eleccions i hem d'anar separats per certs temes. I que bueno, això realment dona una imatge i evidentment els altres partits ne trauen rèdit de tot això, no? D'esta desunió ne trauen rèdit.
Home, jo... les opinions que pugui donar són fruit de les opinions que sentes perquè no estàs al tanto, no tens tots els elements de judici que tens que tenen els altres polítics, els polítics que es manegen en altres cercles, no? Que hi hagi crisi, sí, és normal. Jo puc analitzar-ho des de lo que podria ser una perspectiva mig enmig dels carrers ho veus perquè no pot ser, no, és que és molt difícil que un partit d'esquerres amb uns determinats interessos pugui lligar amb un partit que ara es diu independentista però que realment si agafem el llibre de Coscubiela que va escriure Enredados, sí, crec que es diu així, té un subtítol que és molt, molt demostratiu, diu el federalisme com a alternativa al soviet carlista. Referent.
Déu-n'hi-do, quin títol.
Sí, però és demostratiu perquè al final pues, demostra que hi ha el que t'està dient, i no ho diu Coscubiela, sinó que ho diuen molts analistes, que el PDeCAT o Convergència i tal, que veu de l'herència carlista, i és una herència, el carlisme, tenia unes proclames que era Dios, Pàtria i Rei, vull dir que són tot el contrari que pogués ser Esquerra Republicana, que és un partit que primer es diu Esquerra, per tant és un partit d'esquerres, per tant té present i ha de tindre present el que és lo que entenem a la societat capitalista com a lluita de classes, i després hi ha d'ideologia republicana, que és una conseqüència normal, però en canvi pues, tens un partit que fas, bueno, què és? Què són? Qui són? Perquè ara són independentistes. Per què són independentistes? Quan realment l'essència seva, i torno a repetir, no és que ho digui jo, vull dir, això està escrit i està comentat, el Julià, el comentarista de La Vanguardia, ha escrit un article, va escriure fa uns mesos, un article molt bo que feia referència a les arrels carlistes de tot lo lligam de familiar i no familiar de Puigdemont, Girona i tot això.
Llavors, sí, pues, més conservadors.
Són conservadors. Més conservadors. Pues és normal que hi haguin aquestes tensions, perquè uns defensen uns interessos i uns altres defensen amb uns altres. I a partir d'aquí, ells també, el PDeCAT, ara són independentistes, jo estic convençut, i espero que el temps me doni la raó, de que avui són independentistes, però simplement són independentistes per a mantindre's al poder, i ara seran el màxim independentistes i buscaran, però que realment el que busquen és el poder, pel poder, perquè són la casta, perquè és la casta governant de la ideologia carlista, d'allò de Dios, Pàtria, que jo estic escollit pel destí per a ser la classe governant. I quan me trauen el poder, rabio i agafo les actituds que convinguin i me faig de la ideologia que sigui i a costa d'operar jo pugui mantindre'm el poder. I ja està. I això no torno a repetir, no ho dic jo, està escrit. I està escrit per molts de comentaristes. I el subtítol... El segon títol del llibre de Coscubiela em va sobtar, i realment és el soviet carlista. Vull dir que funcionen com si siguin un soviet de poder. Funcionen com si sigui PDeCAT, Convergència, funcionen com si sigui un soviet de poder. I és el que busquen realment. Avui són independentistes, demà no ho seran, demà seran republicans, passat demà no ho seran, però la qüestió és estar al poder, que és lo que són aquesta gent, o lo que es pensen que són aquesta gent, que és la casta del poder.
Anem a temes municipals, anem a parlar de qüestions d'actualitat municipal. Si els sembla, comencem a entrar en temes econòmics, en temes relacionats amb la gestió econòmica, amb la regidoria d'Hisenda, més vostè, senyor Espunyes, el titular, i és que estan treballant amb... actualitzar el pressupost del 2018, ho dic bé, contemplar correctament quins eren els ingressos i quines han estat les despeses, incorporar nous ingressos que han tingut per poder fer més inversions en el que queden d'any en curs.
Sí, bueno, ara estem... Hem de pensar que bueno, hem tingut uns anys que hem contingut, que hem anat aclarint molts de temes, que ens han estat obrint possibilitats d'inversions molt a poc, amb molta prudència. Bé, però bé, no, ara hem vist que aquest any, a pesar de la situació i a pesar de tots els problemes que ens van sorgint, que després en podrem fer referència, podem, amb aquest pressupost, pues, podem tirar endavant una sèrie d'inversions que les havíem mantingut o les havíem deixat al calaix, perquè no sabíem exactament com aniria l'any a nivell de recaudació municipal, i podem dir que l'any se va comportant correctament, les previsions se van complint, i llavors doncs, bueno, estem plantejant ja realitzar i ficar, incorporar amb este pressupost noves inversions. Ara mateix estem ja mirant el que es pot recaudar o que definitivament se recaudarà de l'IBI. Tindrem, ja sabem que potser tindrem un increment del que teníem pressupostat, que crec recordar, parlo de memòria, 4.440.000 euros. Ara sembla ser que uns 150-180.000 euros més els podrem recaudar. Llavors, aquesta és una quantitat que volem destinar abans de que s'acabi l'any a noves inversions, i ara ja estem fent l'estudi, com vaig explicar, crec recordar l'últim parlament d'abans, que estem ja amb el contracte de l'aigua, que els propers 10 dies tindrem ja l'estudi i l'auditoria exactament què és el que podríem disposar aquest any de diners o de recursos generats pel canvi de contracte de l'aigua, que bàsicament és passar d'una remuneració contractual en Aqualia de 1,70 a 1,90 en totes les previsions que poguessin fer, perquè encara no s'ha obert el període de delegacions per part de la companyia. No sabem exactament els números, que torno a repetir, que d'aquí 10 dies màxim els tindrem damunt de la taula, però aproximadament pensem que estiran entre 250 i 450. 1.000 euros els que podrem disposar més per a inversió. Llavors, sumats amb els 250, el que farem serà una modificació pressupostària que contempli una sèrie d'inversions que faiguin que al final, aunque no es puguin fer aquest any, però de cara a l'any que ve, o sigui, materialitzar-se aquest any, però que de cara a l'any que ve, a primers de l'any que ve, es puguin acabar de tirar endavant. Per tant, en 10 dies ja podrem anunciar quina quantitat podem, de què estem parlant per a fer la modificació pressupostària, i sobretot en quines inversions les destinarem. Crec que l'alcalde ja va adelantar que serà algo relacionat també amb un camp de futbol, una ampliació, una pista de patinatge. Després volem acabar de fer el que és el carrer Candala, que això ja tenim la sort que podrem complementar-ho amb una subvenció que hem pogut rebre de la Diputació, i a part d'això, pues, bueno, tirar endavant projectes que ja tenim ara entre mans.
Ara comentarem una mica tot aquest paquet d'obres. Ens parlava d'alguns exemples, com són tots aquests nous equipaments esportius, o bé també la renovació del carrer Candela, com ja s'havien fet en alguns carrers similars del nostre municipi. Però si els hi sembla, anem a Trescales, perquè Trescales podríem dir que tenim notícies, o podrem tindre notícies bones, però també tenim de dolentes, si es permet fer el joc. Què comencem, per les dolentes, perquè s'ha de pagar, o per les bones, que també s'haurà de pagar, però per coses bones?
Bé, bueno, la bona és que després la podem repetir. Com que és curta, després la podem repetir, podem fer un bocadillo entre pa i pa, i lo de dins pues, quedarà una mica no massa bé, no? O no massa bo. Jo, la bona és que, bueno, no passarà, no s'acabarà el mes, que ja em diu que ja es traurà a concurs les obres d'asfaltat de més carrers de Trescales. Exactament, la inversió total són 176.000 euros, que tornarem a fer un grapat de carrers determinats pels serveis tècnics, que són els carrers que en principi se troben més deteriorats, i que tornarem a ficar el mateix sistema que vam ficar, que en aquest cas és la capa de rodadura, que penso que la gent està reconeguent que és la millor opció per acabar amb els problemes dels forats i dels batxes i de la situació que es troben molts carrers de Trescales, com he dit. La dolenta, bueno, pues, la dolenta és que, com he dit abans, que de sorpresa en sorpresa i anant tapant forats, la dolenta és que mos han, al final ha sortit sentència definitiva i ha sortit una sentència definitiva contrària a l'Ajuntament o als interessos del nostre poble i a Aigües Trescales tenim que pagar 541.000 euros més els interessos que s'hagin generat aquestes quantitats. Tot perquè al seu moment, tal com diu el jutge, i no ho diu l'Antonio Espuny, a vegades em fiquen com la panacea perquè ho dic jo, sinó simplement perquè ho diu el jutge, no està prou argumentat la municipalització del servei d'aigües que es va produir el 2011, el primers de l'11, per part de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ojo, no està prou argumentat la municipalització del servei d'aigües. I com que vam estar 5 anys distribuint aigua l'Ajuntament a Trescales, quan abans ho feia la Trescales S.A., l'empresa Trescales S.A. cobrava a Qualia 100.000 euros, 100 i poc mil euros anuals d'arrendament del servei. Ara, com que això no està prou motivat, o no va estar al seu moment prou motivat, ara nosaltres ens toca pagar a l'arrendador, a Aigües Trescales, ens toca pagar els diners que li hagués tingut que pagar a l'arrendador, en aquest cas a Qualia. Per tant, hem de pagar 541.000 euros. I quan llegeix, no està prou motivat, no diu que no hi haguen motius, no diu que no es pot fer, no diu que és una cosa que no s'hagués tingut que plantejar. Diu, escolteu, vau escriure pocs arguments. I és d'escriure pocs arguments, que a la millor poden ser 3 folios, 5 folios, arguments los hay, eh? Los hay, és com les bruixes. D'haver-les, les hay. Per haver fet una feina mal feta, ara el poble de la Cala ha de pagar més de 600.000 euros, 100 milions de pessetes. Per vostès, haver fet una feina mal feta, què es costava argumentar-ho més bé? Què es costava ficar realment els arguments que es van portar en aquell moment a prendre aquella decisió? Jo, a vegades quan parlem, i ara és d'aquestes coses que en aquestes hores, així al matí, pues, te revol una mica les tripes, no? Però vaig a fer una reflexió, que a mi m'ha revol moltes vegades les tripes, ja, quan hi penso. Pensem que hi ha una empresa concessionària del servei de Trescales, que es diu Trescales S.A., Aigües Trescales S.A., del servei de distribució d'aigües, i ho subarrenda amb una empresa que es diu Aqualia a canvi de 100.000 euros. Vale. Aquesta empresa, Aqualia, li pagava a Aigües Trescales a l'any 100.000 euros. D'aquí correcte. I arriba a l'Ajuntament i diu, no, això ho farem nosaltres. Per este motiu i per este motiu. I aquí el jutge és quan diu que fan falta motius. I ho fem. Però resulta que quan l'Ajuntament assumeix el servei i li diu a Qualia, Qualia, aquí tens Trescales, distribuïs aigua a Trescales. Resulta que Qualia no dona a l'Ajuntament 100.000 euros cada any per la distribució d'aigua tal com feia a Aigües Trescales. No dona, sinó que resulta que és al revés. En el contracte del 2009, resulta que l'Ajuntament, quan Aqualia se'n fa càrrec en nom de l'Ajuntament de l'aigua, quan mos passen comptes al final de l'any, per la retribució que li està pagant l'Ajuntament a Aqualia del poble, resulta que l'Ajuntament no només no rep 100.000 euros, sinó que l'Ajuntament ha de ficar entre 200 i 300.000 euros a Qualia. Quins negocis feien aquesta gent que municipalitzen un servei que ja ja el portava a Qualia i que ja teníem el control, per lo menos de la qualitat de l'aigua i del control del cloro, i sabíem que era correcte perquè el portava a Qualia, però que a l'Ajuntament no li costava res, a Qualia li costava 100.000 euros a aigües que tenia que pagar aquestes tres cales. Nosaltres, l'Ajuntament, prenen la decisió de municipalitzar el servei i automàticament no és que nosaltres haguéssim cobrat 100.000 euros cada any i que ara aquests 100.000 euros que vam cobrar d'Aqualia els hem de tornar a Barcelona perquè ho vam fer malament. No, no, és que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va tindre que pagar a Aqualia més entre 200, això se comptarà pels metres cúbics que es van facturar, entre 200 i 300.000 euros. En el contracte anterior no mos costava res, en la municipalització hem de pagar...
Això són els negociats que feia l'Andreu, que ja vam veure que mos hem trobat, l'Andreu, Joan Pere i companyia.
Senyors del govern del segon mandat per majoria absoluta de Convergència, vostès, com van poder prendre aquestes decisions que no s'entenen? És que teumíries per teumíries no s'entenen. I et dic, a mi particularment, és que me revolen l'estómac. Quins interessos hi havien aquí per a que jo tragués una concessió amb una empresa Aigües Tres Cales per a donar-li a la gestió directa de l'Ajuntament a través d'Aqualia, quan aquesta decisió a l'Ajuntament li comportava directament entre 200 i 300.000 euros de gasto anual. Ja no et fico els 100.000 que donava, sinó que a més tenim que ficar diners del pressupost entre 200 i 300.000 euros de gasto anual i teníem que pagar o tenim que pagar a Qualia aquests 200 o 300.000 euros. Quins negocis feien i quines intencions hi havia aquí darrere? És que és incomprensible, és incomprensible. Pues això es va fer. I les conseqüències ara, a l'any, això es va fer l'argumentari i la preparació d'aquesta decisió es va fer durant l'any 2010. No va estar prou ben argumentat, segons sentència judicial. L'11 se comença l'execució d'aquesta municipalització del servei i el primers del 16 surt la sentència. Ja des del 16, des de primers del 16, l'aigua la torna a portar Aigües Tres Cales a través d'Aqualia i torna a cobrar d'Aqualia estos 100.000 euros. Llavors vam estar 11, 12, 13, 14 i 15, i estos 5 anys que va estar portant-ho no directament a l'Ajuntament, sinó en nom de l'Ajuntament, doncs és el que hem d'ara indemnitzar a Aigües Tres Cales a raó d'estos 100 i pocs mil euros cada any. 109, 108, surt 541.000 euros, més els interessos. Pues bueno, això s'ha de venir, això s'ha de preparar i això s'ha de pagar. I això és una d'aquestes coses que fas. Ja ho podem administrar o ja ho podem fer bé, però quan te surten aquestes sentències i que les has de complir, pues te trastoca tota la economia de l'Ajuntament. Per, el més greu, una feina mal feta que estem parlant no de fets concrets, sinó d'arguments, arguments. Escriu, explica per què ho fas, però expliqueu bé, amb uns arguments jurídics correctes, no perquè sí. I amb una motivació incomprensible, perquè les conseqüències són de no pagar res l'Ajuntament a pagar entre 200 i 300.000 euros. Estos són els negocis que ens feia l'equip de Convergència al segon mandat de la seva majoria absoluta.
Tanquem la trobla entrepà amb la notícia bona.
Torno a repetir, lo bo...
Us farà mal l'entrepà.
Lo bo és que, bueno, a pesar de tot, però l'Ajuntament tira endavant i a la pesar de tot tindrem aquesta capacitat inversora dels carrers de Tres Cales ficar, torno a repetir, 176.000 euros, que recordar, en asfaltat de carrers. tanquem-ho així, aquesta és la positiva i la que ens hem de quedar. Però l'altra no l'hem d'oblidar.
S'ha de tindre ben present, com ens ha explicat el regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, avui en qualitat de portaveu de Compromís per la Cala. Regidors, abans han parlat ja, i hem anat parlant d'aquesta obra, de que s'ha d'asfaltar part de carrers de Tres Cales, hem parlat també de que s'ha d'arreglar el carrer Candela, ha mencionat aquests projectes a la zona esportiva que s'estudiaran per incloure en aquesta modificació pressupostària, però també hi ha altres actuacions que ja estan en marxa. I algunes doncs, són a la zona de la façana marítima, a la zona en què hi ha aquestes obres de ports, també doncs, hi ha una substitució d'algunes balustrades i baranes. També tenim l'aparcament de les escoles velles que se segueixen fent petites actuacions, tot i que entenc que l'engròs serà la urbanització de l'Avinguda Batlle Josep Pijuan i del carrer Sant Joan, i també estan treballant o treballaran en millorar els parcs infantils i una nova zona de gimnàstica suau per la, bueno, per tothom, però especialment per la tercera edat.
Sí.
Una mica, fem un repàs d'aquestes actuacions.
En tinc jo dos i
sí,
vale. Acabes. Bàsicament, sí, vull dir, ara la setmana que ve, si no passa res, ja començarem a fer el perímetre de l'obra de l'aparcament que vam fer, començarem a fer aceres, ara ja hem començat a ficar unes valles perquè els cotxes ja no puguen aparcar, perquè hem de fer el que és l'excavació per poder ficar el bordillo, i ja començarem a desentar-ho, no? I després, doncs, bueno, acabar el que és ficar la pedra a la barana que vam fer l'any passat i preparar-n'hi a d'altres. Ara farem, i ja s'està fent el que és la barana de la plaça del que en diem de l'Amerat, que la ficarem translúcida, o sigui, serà transparent de dalt a baix, en acer inoxidable, la mateixa tipologia de la part de Cala i de dalt de l'Alguer. I després, bueno, pues veure per lo menos que es millora el fer de lo que és de les obres de dalt de l'Alguer, que gràcies a que, bueno, això no ho sap perquè sembla ser com si hagués sigut una gràcia que ha donat l'actual gerent de Ports, però va ser una petició que es va presentar al seu moment al responsable superior de Joan Pere, quan ja vam estar i vam anar a parlar per la primera entrebanc, la primera vegada que vam tindre per aquell famós edifici que volíem fer a la caseta dels Arrieros, que vam explicar que allò ho veiem com a molt voluminós, molt aparatós, i que pensàvem que teníem que, d'alguna manera, conciliar el que és el negoci que pugui tindre o que pugui fer obres de port o ports de la Generalitat amb l'espai públic o en espais públics. I quan ja vam explicar això, i també vam portar una alternativa, vam portar una sèrie de fotos i vam portar una sèrie de documents per a dir-li, escolteu, i si realment voleu invertir el nostre poble, no té per què ser en aquestes cases, que encara que avui per avui no ho tenim clar, quin veig a les dues parts en aquest cas afectades, que no tenim clar què és, quin edifici podrem arribar a consensuar. Si realment voleu invertir a la mella, tenim el que és el de dalt de l'Alguer, que al ferm, i així li van portar una sèrie de fotos, ja et dic, i una sèrie de documents, per a que realment aquests diners, si és que tenien que estar destinats i que anaven destinats cap a la mella de mar, que pogués millorar tot este ferm. Com a mínim, el ferm esperem que es pugui millorar, i també se millorarà una sèrie de serveis que estan soterrats allí. Ja tots sabem les planxes que hi ha amb els depòsits de les aigües residuals, que per les seues olors, pues, bueno, estan podrint tot allò, estava molt degradat, i esperem que tot allò canvia totalment, perquè la zona s'ho mereix. Per tant, anirem millorant el que és el nostre poble, anirem millorant tots plegats el nostre entorn, i anirem millorant de cara a que la gent del nostre poble això pugui generar oportunitats de feina i oportunitats de negoci. Però no vull deixar de dir que va ser l'equip de govern que va fer la sol·licitud, ara farà, crec recordar, dos anys i mig o tres, davant, no me'n recordo els noms, no me'n recordo massa bé, però sé que era el superior del del responsable de ports, estava ell mateix, que ben ràpid va agafar aquest expedient, que li va demanar, com te dic, l'equip de govern li va demanar que aquesta zona era una zona que ports tenia que actuar i tenia que millorar. Benvingut sigui al cap dels dos anys bons o dos anys grassos, aquesta actuació, el poble de l'Ametlla se ho mereix.
Bé, continuant en això, tenim pendent de posar, de fet no vam poder posar a l'estiu perquè bueno, hi havia obres d'envergadura com podia ser el pàrquing d'aquí i acabar o començar una mica a la barana de dalt de l'Alguer, però hi ha uns aparells per a fer gimnàstica així en plan passiu per a la gent que fa esport i que la gent que pugui passejar per dalt de la zona del Nàutic, en aquell passeig del passeig marítim. Havia d'estos dies els nostres treballadors, la brigada ho col·locarà. Anem a posar també un columpio per a completar doncs, el que és el parc de davant de la guarderia. L'any passat ja vam ballar amb fusta per a evitar doncs, que poguessin entrar gossos i allò es converties en un pipigant el que és el parc aquell que hi havia dos o tres columpios a dalt de la placeta del Barco. Tenim damunt de la taula d'aquesta placeta d'aquest mini parc de columpios s'ha de completar. La nostra intenció, si podem, seria posar cautxo i posar dos o tres columpios més que a més ja els tenim allà dalt a la nau. I arreglar també la zona de columpios més petits que està aquí dalt a la plaça al Parc del Bon Repòs, al costat de l'oficina de turisme. Ja hem començat a treure algun columpio que estava més vellet i posarem doncs, algun columpio per als crios més petits i anar així millorant doncs, les zones. Recordar també de que ja es va inaugurar les dues aules de formació que tenim allà de l'edifici de Cova Gran i ja, estos dies ja s'ha començat formació. Dir també que definitivament, sé que va sortir als quatre cantons i corregis-me si m'equivoco, dieu que estàvem pendents de que el SOC mos homologués aquestes aules, doncs ara ja podem confirmar de que efectivament el SOC ja mos ha homologat aquestes aules per a fer formació doncs, de tipus idiomes, tipus més de caire comercial i administratiu. I bé, i cursos en marxa.
Per tant, doncs, diverses actuacions d'obres que ens apuntava el senyor Espull, també el senyor Marçal, que ens apuntava doncs, aquestes petites actuacions per reforçar els equipaments existents. Entenc que, evidentment, els espais municipals, ja van dir quan es van inaugurar, que no era els primers ni els últims, sinó que s'estava treballant doncs, per poder anar habilitant d'aquesta manera, no? Doncs magatzems, espais que estaven en desús o que estaven en altres usos, doncs reconvertir-los, no? I amb una petita inversió econòmica doncs, poder anar creant nous espais.
El que tenim, doncs, bueno, anar arreglant i anar aprofitant. Vull dir, si ara es pot acabar ja de traslladar aquí a dalt el que era el bar d'aquí dalt del Parc del Bon Repòs, pues bueno, per a fer l'espai per a joves i suposo que quan tindrem els joves aquí, pues el local aquell de Bahia Blanca, encara que sigui aquest petit, pues arreglar-lo per a destinar-lo pues a servei per a entitats, no? Per a moments de reunió o entitats que et demanen doncs, algun espai per a fer actuacions en concret i així a poc a poc.
Si els sembla, anem a acabar. Ens queden uns minuts més parlant de l'N340 i de l'AP7. Ho vam parlar justament ara fa uns dies. Vam explicar també la situació que patien els transportistes. Fa uns dies, abans de l'arrencada del pont d'octubre, doncs es van manifestar i reclamen bueno, moltes coses, però una de les coses és que se'ls dificulta la feina. I també això perjudica al final els negocis que i els establiments que hi ha situats a l'N340 en aquest tram de la Milla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, per exemple, doncs perquè és una zona que, no, que clar, està desdoblada amb l'autopista, doncs evidentment ja si no hi han de passar per allà difícilment poden anar a repostar o poden anar doncs, a menjar els transportistes, els camioners, els xofers. I a més és una situació doncs, que s'agreuja perquè evidentment això encarit el cost del servei que presten, perquè evidentment doncs, han de pagar el peatge fins a un 50%. Clar, les reivindicacions no s'aturen i ara es torna a posar damunt la taula el subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater, torna a posar damunt la taula el projecte de la 7, allargar-la entre Vandellòs i la Jana. Bueno, hi ha molt de caldo de cultiu sense bueno, una resposta clara, no?
Sí. Bueno, no sé.
És molt complicat. Este és un d'aquests temes que nosaltres poca cosa farem. Vull dir, com a nivell municipal podem dir i podem plantejar solucions a lo que se mos plantegen, i així ho vam fer ja fa anys, eh? Perquè lo que és lo traçat de la A100, tant lo traçat com lo traçat de la doble via o de la via o de l'ample europeu, este que el corredor mediterrani que diuen això pràcticament fa 15 entre 15 i 18 anys que ja es va ficar damunt de la taula i que l'Ajuntament de Malla de Mar en aquell moment va ser un d'estos temes que sabíem que duraria molt de temps la seva tramitació, i quan vaig estar de responsable ho vam ficar i vam parlar entre tots els grups i vam prendre una decisió de que el traçat fos per la part superior del nostre poble, que no fos paral·lel a la Nacional 340, perquè aquesta Nacional 340 està travessant molts de sòls urbans i això pues, provoca una sèrie de molèsties als veïns. Llavors, en aquell moment ja es va plantejar que la, Nacional, que la A7, si en algun moment se feia, que tingués un traçat que estigués allunyat d'estos nuclis de població i del mateix poble, i que el corredor mediterrani també es fies pues, pues, paral·lel, com hi ha molts de trams al costat de Cambrils, que veiem l'autovia o l'autopista, i al costat pues, veiem estos trams de corredor mediterrani que ja estan fets. I aquí poca cosa podem dir, podem fer, vull dir, més que situar. Això és una cosa pues, que hi ha coses positives i hi ha coses negatives. Hi ha coses positives en el sentit de que si es fa una autovia pues, el trànsit és molt més millor, molt més ràpid, els camioners estalvien molt de temps, i això són costos, o sigui, una reducció del preu dels productes que puguin transportar. I per l'altra banda, pues, bueno, hi ha a les Nacionals 340, el que són les carreteres normals, hi ha tota una sèrie de serveis pues, que requerirà una sèrie de transformació, però bueno, això és la mateixa evolució, no es pot en aquest cas acontentar a tothom, no es pot. El que sí hem de dir, jo per lo menos per les preguntes que vaig fent a nivell dels negocis estos, sí que ho han notat a nivell de camió, però bueno, també hi ha molta més a poc a poc, jo crec que la gent està veient que la cartera nacional quasi sí. Hi ha poca gent, hi ha molts de turismes que agafen ja com a alternativa, perquè tal com va sortir amb unes informacions periodístiques ara farà poc, que l'increment de trànsit a l'autopista s'ha incrementat un 140%, això és molt. Llavors, pues, bueno, la gent, per exemple, este cap de setmana que va haver l'operació Retorn, molts de turismes ja ho van prendre que la millor, tot i que la velocitat màxima permesa és 80, però com que no hi ha camions, molta gent ja va optar per la Nacional 340, sí. I estava bastant, i anava bastant amb bastanta densitat de trànsit, i per tant, tots els serveis que hi havia al voltant pues que se van veure beneficiats. Inclús alguna associació de restauració de la Nacional, que estan al voltant de la Nacional 340, han dit, escolta, ara que no hi ha camions, seria bo que la velocitat màxima pues, se limités als 100 quilòmetres, com estava abans, perquè això pues, facilitaria que molts d'estos cotxes que ara passen per l'autopista i que es troben amb aquesta quantitat brutal de camions passarien per la Nacional 340 i que segur que entrarien als establiments a consumir de restauració.
Els camioners estan enfadats. Llavors, sí, nota, sí. Si tu vas transites per l'autopista, sí, doncs ells sí. Adelanten i t'has d'esperar, sí, perquè, clar, sí, estan sí, cabrejats, sí, perquè, clar, això els costa uns diners. I això també us repercutix,
sí,
no?
Sí, seu, sí, sí.
Clar, és un peix que es va mossegar la cua, te donen això, tot, bueno, jo vaig dir l'altra vegada, i ho seguixo pensant, tots una mica van posant pegats, i bueno, lo sud estem sempre, som els últims de la pel·lícula, i l'autovia no s'arriba a fer, i de mentre mos posen parxes, mentre mos posen rotondes, i bueno, i línies contínues, i que bueno, que ara, si ara vas molt bé perquè no hi ha camions, però lo que han de fer és l'autovia...
Això és el que esperem, perquè pràcticament si es pogués fer l'autovia i passés per el nostre poble, estic parlant del nostre poble, passés per més o menys, se va acceptar que pogués passar, trauria molts de soroll, molt de soroll, perquè hem de pensar que l'autopista passa pel costat del nostre poble i Déu-n'hi-do, el dia que farà vent de la terra, ja veurem com tindrem tot el trànsit, lo tindrem dins de casa, perquè el vent és el que arrastra més que tot el soroll cap a la direcció que bufa, pues ja veurem com tindrem.
Els
camions s'han incrementat brutalment el trànsit, i ara això es tracta de millorar-ho i d'alguna manera diversificar-ho, que hi hagi tinguin possibilitat d'anar per l'autovia o que alguns transportistes, perquè no deixaven d'anar alguns camions per l'autopista quan se pagava els imports íntegres, però alguns camions agafaven a l'autopista. Llavors, oportunitats haurien d'haver per les dues bandes, i a la mateixa ser conscient, com diuen i ara apareixen, que ja no se ho amaguen, que estem al mig d'un corredor comercial viari del Mediterrani. Tots els empresaris, des de Cádiz o des de Huelva fins a Castelló, estan dient, escolteu, necessitem mitjans de comunicació, perquè la via de sortida de tots els nostres productes, un 80% del comerç espanyol se'n va a Europa, i necessitem aquestes vies de sortida per Europa perquè els nostres productes bons, perquè els nostres productes puguin tindre competència, no? siguin competitius. El cost del transport al final se carrega el producte, com menys costins, més barat surt el producte. I ara parlant de trànsit, que és el que em diuen les empreses de serveis del nostre poble, encara no ha començat la temporada de taronja, quan començaran a sortir tots els camions carregats de taronges i de mandarines cap a Europa, ojo lo trànsit que pot haver a l'autopista, a pesar com que ara sense taronja hi ha el que hi ha, ara fiquen tots els camions després que es generen quan se comença la temporada de la taronja i de la mandarina, o de la mandarina a la taronja, que va per este ordre.
Ho haurem de veure, sense dubte. Regidors, ho hem de deixar aquí. Antoni Espuny, Maria Marçal, ens han parlat de l'actualitat municipal, també hem fet un repàs d'aquesta efemèride que comentàvem a l'inici del programa d'ahir, de l'any d'empresonament dels Jordis i de l'actualitat municipal, amb notícies més bones, amb altres que malauradament no, però com sempre doncs explicant i donant la cara a l'actualitat municipal. Antoni Espuny, Maria Marçal, fins a propera, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.